Al matí, a Ràdio Sabadell.
Diferència a Vimare, mi desierto, tu glaciar.
De les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García. El Cub Blanc.
I com fem tots els dijous a aquesta hora, és obrir la nostra galeria d'art particular, apta per a tots els públics i gratuïta, el Cub Blanc. Perquè si volem canviar i transformar la nostra societat, cal apostar per la cultura que ens emociona, ens allibera, ens sacseja i desperta el nostre sentit crític. I avui entomem el repte de fer-nos ressò de com l'art visual i la poesia vesteixen ponts solidaris de compromís, de reivindicació i també de sensibilitat. I és que el proper dimecres, atenció, apunteu, 29 de maig, a les 7 de la tarda, teniu una cita a l'Acadèmia de Belles Arts i és que es presentarà el llibre de la col·lecció Zona Blanca, titulat Estructura d'Estío, de l'autor Alejandro Duque a Moscou i també doncs, amb dibuixos de la japonesa Ariko Miura. I per parlar-ne ens acompanya a l'estudi doncs, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia Belles Arts. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya en Josep Genona, que és també editor d'aquest llibre. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos una mica doncs, aquest projecte no?, que prepareu per la propera setmana. Ha estat difícil doncs, encaixar aquesta proposta?
No, en absolut. De fet, l'any passat ja vam fer una presentació que vam venir també aquí a la ràdio amb en Víctor Mañosa i el Josep Moreno per presentar, no sé si era l'anterior número o aquest, justament a l'anterior, i bueno, es tracta una mica això, no?, de fer la presentació del llibre i mostrar justament els dibuixos que acompanyen els textos, en aquest cas els dibuixos d'Ericko Miura, i presentar els textos de l'Alejandro Duque Amusco, que el tenim avui amb nosaltres.
Explica'ns, Josep, Escritura d'Estío, que ho ha editat des de Papers de Versàlia, és el llibre que vosaltres compraríeu?
Home, els que llegim poesia en comprem molts de llibres de poesia. Llavors aquest, si l'hem editat, és perquè creiem que és bo. L'autor és un autor amb molta reputació, molt conegut, és un poeta sevillà però que viu a Barcelona des de fa molts anys i aquí fa un recull de tots els poemes que ell ha fet de caire orientalista, aquests poemes breus, haikus, tanques, que ja havia alguns publicat en altres llibres i ara n'hem fet un recull perquè estiguin tots junts.
Doncs vinga, parlem amb el seu autor, Alejandro Duque. Bon dia, buenos días.
Hola. Buenos días, muy buen día.
Explícanos una mica este proyecto, ¿no? Este poemario, sí. ¿Cómo surge, ¿no? ¿Cómo nace? Porque nos ha encantado, ahora que nos explicaba también Giuseppe, parecen como haikus, ¿no? Y las ilustraciones están muy bien también elegidas, ¿no? Parece que hay una sintonía, una armonía, ¿no? Entre ilustraciones y poemas.
Es verdad, se ha dado de una manera fortuita, porque no tengo el gusto de conocer a la pintora, a la dibujante, a Ariko Miura. Supongo que el próximo miércoles ahí en Sabadell tendré el gusto de poder hablar con ella. Y me han parecido nueve láminas, creo que son nueve las que acompañan el libro, muy acertadas, porque el gran problema de ilustrar libros es que muchas veces el dibujo se come el texto. Entonces, en este caso eso no ocurre, o sea, son láminas de enorme sugerencia, muy espirituales y encajan perfectamente con el espíritu del haiku y de la tanka.
Uh-huh. Explícanos también, Alejandro, qué es la poesía, ¿no? També per tu, i què és el que podem trobar amb total seguretat dins dels teus poemes.
Bueno, como decía muy bien antes Josep, esto es una recopilación de todos los textos, las miniaturas japonesas u orientalistas que he escrito a lo largo de mi vida. Es también, en cierto modo, una despedida de este tipo de técnica, de la brevedad, de la levedad, porque lo que empezó siendo para mí el haiku un aliciente, un arte de la sugerencia muy atractivo, ahora se ha convertido en una especie ya de moda, tanto enojosa, y este libro es en ese sentido mi despedida, mi punto final a esta tipología de texto. Y me agrada verlo en unidad, publicado en una editorial catalana como es Papers de Versalia, porque en su origen estos poemitas mínimos míos deben mucho a la poesía catalana, en concreto a Carles Riba, que tiene unas tancas maravillosas, las tancas del joc y del foc, y también a algunos textos de Espriu, que cultivó el haiku y la tanca. Lo que pasa es que muchas veces él en los títulos no ponía esa indicación y la gente lee poemas de Espriu que son absolutas tancas con sus cinco uh-huh. versos, la simetría que han de tener de combinación de versos de cinco sílabas con siete y tal, y no se dan cuenta de que realmente Espriu está ahí cultivando una tanca oriental, porque no ponía en el título esa palabra.
Perquè pels nostres oients, no? Potser que no en tenen ni idea de què és un haiku, no? Doncs explica una mica la tècnica, no? I també doncs d'on sorgeix.
Sí, la tècnica, la clàssica, que a partir del siglo XIX ja derivó mucho también en Japón, la clàssica són el haiku, tres líneas nada más, muy breves, de 5, 7 y 5 sílabas, o sea, en total 17 sílabas, o sea que la extensión es mínima, o aciertas, o el error es garrafal, de modo que ahí se recoge normalmente una impresión de paisaje, pero con un fondo siempre de pensamiento. Uh-huh. En el fondo todo haiku es poesía, a mi modo de ver, de reflexión. Y luego la tanka es algo más amplia. La tanka tiene no tres líneas, sino tiene cinco, pero también se atiene a una medida fija de combinación de versos de siete con versos de cinco. En total tienen que sumar 31 sílabas. Yo cuando esto lo aprendí muy pronto en Carles Riba, que él observa a la perfección esta técnica métrica, pero luego vi en tratados sobre el haiku japonés que a partir del siglo XIX la cosa se liberó y empezó a hacerse ya haikus, dijéramos, en verso libre, que en vez de tres líneas podían tener cuatro o dos, o se podía poner título, o no se atenían a las 17 sílabas, y eso me sedujo a mí extraordinariamente. Como yo no sé japonés, no escribo en japonés, pues me permití una libertad dentro de nuestra mentalidad de escritor del occidente europeo, pues me permití seguir esa línea de espiritualidad. En ese sentido sí que hay, creo, una fraternidad con el haiku japonés, pero con una libertad de ejecución que hay algunos poemas en los que sí he llegado a medir las 31 sílabas o las 17, pero otros me apetecía actuar conforme el poema pedía en su respiración, versos más largos o más cortos, siempre de todas formas sin exceder las tres o cuatro líneas en un caso o las cinco en otro, ¿verdad?
Ah, pues mira, te vamos a pedir, no sé si et ve de gust, però que ens llegeixis, no?, algun d'aquests poemes, a veure com respira, com dius tu.
Sí, bueno,
sí?
con mucho gusto.
Doncs
bueno, pues sí, la palabra también es música. Sí. Voy a leer, si os parece, un par de tancas, son muy breves, y un par de haikus. ¿Eh? Uh-huh. Las tancas, que son ya, como decía antes, un poco más extensas, son de cinco líneas. A ver, esta misma. Los frutos, las muchachas, el agua, la luz es de carne, el tiempo es carne, en la médula del verano. A ver, este dice: el humo al atardecer es azul. Septiembre se llena de pájaros que picotean los membrillos. Y ahora un par de haikus muy breves. Voy a elegirlos no paisajísticos como estos, para que los oyentes sepan que también el haiku permite pensamiento. El pensamiento está afiliado al budismo zen, ¿no? El que cree que todo está en todo, que todos los seres, desde la piedra hasta el último ser vivo, todos estamos interrelacionados. Y voy a leer dos de ese tipo. El primero, no tienen título, dice: también bajo la hierba pisada tiembla frágil el mundo. Y este que leeré será el último. le tengo especial cariño porque es una evocación del sur, y dice lo siguiente: corazón siempre hacia el sur, la flecha dormida y el dolor luminoso.
Muy breves.
Sí, muy breves, sí, sí. Però molt contundents, que no és fàcil trobar les paraules adequades quan només escrius això.
De hecho,
tres línies, no?
De hecho, l'estructura de los tanakas és muy característica, ja que la distribució de les síl·labes és espontània. Los haikus, se podria dir que són fragmentos poètics entre saltos entre ells.
Muy a menudo eso ocurre. Muy a menudo eso ocurre. Se ha estudiado, por ejemplo, la poesía de Lorca, de Juan Ramón, y se ha visto que en poemas extensos suyos había dos líneas que, desgajadas, eran perfectos haikus o perfectas tankas, ¿no? Y en la literatura que yo conozco de aquí, de nuestro horizonte occidental, hay algunas tankas o haikus involuntarios, diríamos, pero por el sentido encaja a la perfección con el pensamiento oriental. Por ejemplo, uno que me sé de memoria y puedo, si no les importa, puedo recitar, de una extraordinaria poeta alemana, Ingeborg Bachmann. Fíjense qué maravilla. Y está dentro de un poema mucho más amplio de ella. Dice así: con la mano quemada sigo escribiendo sobre la belleza del fuego. Una joya, ¿eh?
Pues sí.
Un tresor, sí, totalmente.
Porque con la mano quemada por la experiencia, por los años vividos, sin el deterioro de la existencia, sin embargo ella sigue alabando la vida. Sigo escribiendo sobre la belleza del fuego. Me parece una maravilla.
A mi em sembla com un cant a l'esperança, també.
Sí.
On t'arriba la inspiració? Com és el teu procés de creació?
Bueno, ya aquí nos salimos un poco de la tanka o del haiku, porque estos poemas breves sobre todo los he escrito en el tiempo vacacional del verano. Yo me marcho a Sevilla en cuanto empieza un poco a apretar el calor, me marcho allí, me dirán es una locura, y sí, realmente es una locura, pero tengo allí toda mi familia, y entonces de repente me encuentro escribiendo algo, uno de estos relámpagos. Eso es otra forma de escritura. Realmente en el poema ya extenso, no quiere decir esto que el haiku no sea poesía, no sea poema, evidentemente también lo es, pero en el poema, como todos entendemos, un poema que al menos tiene 12, 14 versos, ahí hay dos modos de inspiración muy diferentes. Uno es la inspiración instantánea, que a veces ocurre de levantarse uno de la cama porque viene una idea, un primer verso, y te encuentras a las 3 de la madrugada escribiendo el poema. Eso es, además, los poetas los agradecemos mucho porque no han supuesto un esfuerzo y parecen casi un regalo de los dioses. Pero luego están los otros poemas, que yo creo que son los más resistentes al tiempo y a lectura, que son poemas que uno trabaja a lo mejor a lo largo de semanas. Y es más, yo tengo poemas extensos, largos míos, que durmieron durante a lo mejor año y medio, porque no sabía por dónde debería evolucionar el poema, ¿no? De modo que hay esas dos técnicas, la del relámpago, la de la inspiración instantánea, y la de el trabajo, que el trabajo también es otra forma de inspiración.
A mí una cosa que me ha gustado también del libro, sobre todo que se cuenta en el preliminar, es el hecho este de que los poemas responden a una experiencia espiritual que se concreta en textos de pocas palabras con un mínimo de artificio posible.
Sí.
O sea, esto ya es muy poético ya en sí. O sea, el concepto del texto, concretamente, sí, ya se adecua al contenido, justamente.
Sí, yo creo que ahí manda mucho la intuición. Y sobre todo, yo no aconsejaría a ningún joven que empezara a escribir que empezara por los haikus o por los tankas, no, en absoluto. Yo le diría más bien, entrénate escribiendo un buen soneto, cultiva el arte medido, el endecasílabo, el alejandrino, y luego ya vendrá el momento de soltarte, ¿no? Porque si se empieza por el haiku, se corre el riesgo entonces de caer en la facilidad. Y es lo que tú decías, el haiku ha de ser una condensación de pensamiento a través de los sentidos, ¿no? De manera que eso se consigue a lo largo de mucho tiempo de ejecución y de experiencia con el verso.
Que yo pienso que en cierta forma los haikus cobran también más sentido cuando están escritos justamente con caracteres japoneses, porque pienso que la escritura oriental reduce mucho. Con un carácter solo hablan de una palabra, por ejemplo, o
sí.
Con tres caracteres ya han hablado de una frase.
Sí, 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 así es, así es. La verdad es que si quisiéramos ser puristas, tendríamos que haber nacido en Japón para poder escribir haikus que realmente merezcan ese nombre. Yo, cuando me refiero a este tipo de poesía mía, siempre la llamo miniaturas, miniaturas orientalistas, orientales, porque es lo que dices, cristalización de la palabra que tiene el pictograma japonés, eso, claro, en castellano o en catalán, es imposible. Claro que ellos también tienen un sistema de pasar luego ese pictograma a sílabas. Hay un sistema que es el hiragana, lo llaman, o el katakana, que traducen lo que allí han dibujado, lo traducen en sílabas muy parecidas en cuanto a cómo lo computan y tal, muy parecida a las sílabas de la métrica catalana o de la métrica de la poesía en lengua castellana.
I també ens agradaria que ens expliquessis, Alejandro, a la col·laboració, no? També doncs, amb l'altra artista, no? Amb l'encarregada de fer els dibuixos, la japonesa Ariko Miura. Com ha estat aquest procés de creació entre tots dos?
Sí, pues mira, cuando salen las cosas tan bien como han salido en este libro, ha sido solo el dejarse llevar. Supongo que ella leyó mis versos, le inspiraron un determinado tipo de dibujo. La cosa es que no ha habido la menor interacción entre nosotros. Un día recibí pruebas y me cautivaron esos dibujos. Creo que ella quedó no demasiado contenta con una de las láminas, la mandó retirar. Era la que yo creo que discrepaba un poco más de la armonía de las otras láminas, y cuando la vi ya restituida, la nueva lámina y tal, me encantó y encajaba a la perfección. Yo creo que muchas veces esto que se dice de que el arte también tiene que ser previsión, yo no lo creo. Yo creo que muchas veces, y cuando se da una coexistencia artística entre palabra y dibujo como esto, lo mejor es dejarse llevar por la inspiración, por la libertad creativa, y no imponer ningún tipo de cortapisas. De modo que yo tengo que felicitar, estoy deseando conocer a Ariko Miura, felicitarla el miércoles próximo. Creo que habrá otras láminas más expuestas ese día en Bellas Artes, y realmente me han encantado, porque, como decía al principio, no mata lo que el poema pueda decir, sino que más bien lo enriquece.
Que suma.
Que suma, exactamente.
Me parece que te tenías que ir, ¿no? Porque a las 12 tenías un compromiso. Estaremos muy pendientes el próximo miércoles de esta estrena, ¿vale?
Os lo agradezco mucho, y ha sido para mí un placer poder hablar de poesía, y de poesía oriental en este caso.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Vinga, gràcies a
vosaltres. Adiós, Alejandro.
Adéu.
Molt interessant, no?, tot el procés que explicava, i la llibertat a l'hora de crear de tots dos artistes. Suposo que quan això passa és quan sorgeixen, no?, petits tresors com el que tinc avui a les meves mans.
Clar, el procés, jo pregunto, Josep, el procés per editar un dels textos, vosaltres escolliu la persona que ha de col·laborar amb l'escriptura a nivell d'imatge, o és l'escriptor que busca la persona?
Doncs continuem parlant i conversant sobre el llibre d'escriptura Destío, d'Alejandro Duque a Musco, un llibre que es presentarà a l'Acadèmia de Belles Arts, i en Gerard Torres Sant Martí doncs, li preguntava també doncs, al Josep Gerona, no?, com a editor d'aquesta obra, com era aquest procés, no?, de crear doncs, i de vincular diferents artistes.
Doncs sempre quan rebem la proposta d'un llibre o la busquem nosaltres amb l'autor, si pertany a aquesta col·lecció i ha de portar unes il·lustracions, pensem en qui seria el que ho podria fer millor, que s'adequaria més bé doncs, al text. I de vegades això ja ve donat pel propi autor. Per exemple, el llibre de l'any passat que abans has citat, del Víctor Mañosa, ell té una afinitat i es coneixen fa molts anys i han treballat junts en diverses ocasions amb el Josep Moreno, i llavors ell mateix va triar aquest il·lustrador. I en aquest cas de l'Alejandro Duque, nosaltres li vam proposar que fos l'Ariko Miura, perquè la coneixíem de fa temps. Ella és una dona japonesa, però que viu entre nosaltres ja fa més de 20, gairebé 30 anys, i ens havia il·lustrat altres coses en les col·leccions de plaquets, de papers de Versàlia, i per tant, com que els coneixíem els dos i havíem llegit el text i que sabíem el que ella feia, doncs vam veure de seguida doncs que podien lligar molt bé. I sí, després hem vist que ha sigut un encert, perquè els dos s'han trobat molt, molt còmodes i han treballat sense conèixer, com deien abans, però han treballat junts, i realment doncs ha funcionat la fórmula.
Aquest està encabut en l'edició de Zona Blanca, però també teniu l'edició de Quaderns de Versàlia.
Sí, aquests Zona Blanca són monografies d'un autor que presenta un llibre propi, i l'altra col·lecció, Quaders de Versàlia, ja anem pel que fa el número 9 des de 2010, i som treballant a raó d'un per any. El que fem són miscel·lànies, o sigui, conjunts de treballs dedicats a un autor, a algun poeta, alguna poetessa, que sigui per nosaltres important i que estigui poc traduïda i sigui poc coneguda en l'àmbit català o fins i tot espanyol. Per exemple, aquest any estem treballant, això ho haig de dir, ho fem gràcies a l'ajuda econòmica de la Fundació Banc Sabadell, si no seria impossible editar res. Doncs aquest any estem treballant amb una poeta brasilera, es diu Cecília Meireles, que és una veritable clàssica al Brasil, pues comparable al que podria ser aquí Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, i en canvi nosaltres aquí a Espanya no hi ha res traduït, només un llibret seu que es va publicar ja fa molts anys en una editorial de Canàries, i a part d'això no es troba res més que dos o tres poemetes traduïts a internet, ni al castellà ni al català. Llavors sempre busquem autors, ho hem fet en diversos moments, la portuguesa Sofia de Melo, el senegalès l'any passat Leopold Sedar Senghor, altres persones més conegudes, per exemple com Pasolini, que és molt conegut com a director de cinema, però també té una obra literària, teatre, novel·la, poesia molt abundosa i molt important. Doncs donar a conèixer una mica aquestes obres que aquí, en el nostre medi, no són prou conegudes.
Jo de fet ho vaig conèixer fa un parell d'anys, quan vau fer aquest recull de dibuixos i de textos amb una exposició que es va fer a la Fundació Bosch i Cardellach.
Sí, fa un parell d'anys vam fer una tria dels dibuixos que havien il·lustrat els 6 primers quaderns i els vam presentar en una exposició a la Fundació Bosch i Cardellach. Sí.
També m'agradaria preguntar-te, perquè clar, papers de Versàlia, com avui ens explicaves, no? I com molt sovint expliquem aquí en aquest programa, feu una tasca increïble per donar a conèixer, per donar aquesta visibilitat a tants autors. En quin moment creus que es troba actualment la poesia? Creus que hi ha també doncs un repunt, un cert interès, que perquè veiem, no? Molts joves youtubers que comparteixen doncs les seves rimes, els seus poemes. Creus que potser comença a haver-hi de nou doncs una certa sensibilitat?
Jo penso que la sensibilitat ja ha sigut sempre. Això que passa ara doncs amb internet és el mateix que passa doncs amb la fotografia a internet o que passa amb els vídeos a internet. Jo tinc els meus dubtes de si la majoria d'aquests productes són poesia o no són poesia. Em sembla que és un fenomen més de tipus sociològic, uh-huh, on segurament hi ha obra i persones de vàlua i que deixaran algun tipus de... però no necessàriament ni precisament el que tingui més èxit allà, perquè em sembla doncs que la poesia és una cosa, és un, en paraules de Carles Riba, és una operació de tipus espiritual que en la que l'escriptor, en aquest cas el poeta, es deixa portar, es posa a mercè de les paraules i treballa per netejar-les, per fer-les, podem dir, veritat, per fer-les netes de tot el que les paraules porten incorporat per la vida social, econòmica, política, tota la càrrega aquesta que porten a sobre. És una feina de netejar-les. I jo tinc els meus dubtes que a internet es pugui netejar res.
Per acabar, ja ho hem dit, dimecres, aquesta cita, suposo que també serà el moment de poder doncs adquirir o alguna d'aquestes làmines, no? D'aquests dibuixos de l'artista Eriko Miura i també el llibre?
Bueno, làmines no ho sé. Tot és consultar, la veritat és que no ho teníem parlat. El que sí que es podrà fer, això sí, és adquirir el llibre, que a un preu de 12 euros, i poder conèixer tant a l'autora com a l'autor.
I escoltar també alguns d'aquests poemes, no?
Sí, el mateix Alejandro en llegirà, també participarà un professor ja jubilat però de la Universitat de Barcelona que en farà una presentació, en Javier Cantero, i llavors seran visibles els dibuixos, doncs, no una reproducció del llibre, que tot i que és bastant bona, doncs no és el mateix que un original, sinó que es podran veure els originals directament, els nou de les làmines del llibre, més d'altres que ella portarà, perquè per fer aquests nou n'ha treballat, n'ha fet com 40 o 50, llavors alguns els mostrarà.
Això també és molt interessant que ho pugui ensenyar.
Doncs molt interessant, com també avui, aquesta conversa. Moltíssimes gràcies a tots dos i ja ho saben els nostres oients, el proper dimecres 29 de maig a les 7 de la tarda aquesta presentació a l'Acadèmia de Belles Arts. Nosaltres